Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Ja ho dèiem des de fa dies, però en les últimes hores encara queda més clar. De la variant Omicron no se'n lliura ningú. El tenista Rafa Nadal dona positiu en coronavirus. El rei emèrit Juan Carlos I es fa una PCR per haver sopat amb el tenista fa només 2 dies. La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, dona positiu en Covid. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, està en quarantena per ser contacte estret de la presidenta, ja que va dinar sense mascareta a l'interior d'un restaurant, juntament amb altres dirigents socialistes, coincidint amb la celebració del Congrés del Partit. A dia d'avui és difícil que algú no estigui contagiat, confinat o sigui contacte estret d'algun positiu. Tot i així, no deixa de ser curiós que mentre Salut demana un altre cop responsabilitat individual a una població que cada dia està més esgotada, figures públiques que haurien de ser referents organitzen en ple pic de la sisena onada grans concentracions, ja sigui un congrés d'un partit amb centenars de dirigents junts en un espai tancat o un concert de 15.000 persones on hi assisteixen figures polítiques de la talla de la presidenta del Parlament. Mentrestant, com sempre, distància, mans, mascareta. Salut obre la tercera dosi a tots els vacunats amb AstraZeneca i deixa de fer proves a tots els contactes, tot quan la demanda de tests d'antígens a les farmàcies es multiplica per 20. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, l'augment ha provocat que a hores d'ara moltes farmàcies no tinguin estoc d'aquest tipus de proves. En parlarem en uns minuts amb el vocal de l'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Guillermo Bagaria.
Interior ha destituït aquest dilluns el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. El conseller Joan Ignasi Elena diu que la destitució de Trapero no nega la feina anterior, sinó que afirma la necessitat d'una nova etapa.
Elena ha agraït la seva dedicació aquests anys i, no, tot i que vol seguir comptant amb ell, no té la suficient confiança en ell per tirar endavant el relleu generacional que considera cal aplicar al cos. El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela, fins ara cap de la regió policial de Tarragona. Rosa Bosch i Eduard Sallent també formaran part de la nova cúpula directiva dels Mossos.
El Tribunal Suprem ordena l'obertura de judici oral contra la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per un delicte de desobediència en haver-se negat a respondre durant el judici del procés a l'acusació particular de Vox.
Reguant ha assegurat que la negativa a respondre a Vox no va ser una acció individual, sinó una voluntat col·lectiva per expressar que permetre que el partit d'extrema dreta fos l'acusació particular era tota una declaració d'intencions.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça té demà una cita davant el Sevilla per disputar la quarta jornada de Lliga, que es va haver d'aplaçar. El Barça ve amb bons ànims després de la victòria davant l'Elx per 3-2 aquest cap de setmana.
Una victòria que els ha portat a la zona alta de la classificació. Xavi Hernández creu en la bona dinàmica de l'equip i veu el partit de demà com una oportunitat de ficar-se entre els 4 primers.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fer una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat un dia més per l'anticicló i això significa que continuarem parlant de boires denses, espesses, persistents a les comarques del Pla de Lleida, també a la Depressió de l'Ebre, una boira que no marxi, que fa que en aquests moments l'ambient sigui força fred en aquests indrets, temperatures que no passen dels 2 a 4 graus, mentre que la resta del país ja s'ha anat imposant el sol al llarg del matí i també durant aquestes primeres hores de la tarda. Un sol que demà es podrà veure per fi després de força dies a punts de les comarques del Pla de Lleida, perquè demà les boires a partir de migdia, no serà fins aleshores, començaran a aixecar-se una mica més. Per tant, doncs, demà pugen les temperatures més a Lleida, a la resta ho faran també una mica, però demà a la resta del país tindrem una mica més de núvols, però serà una jornada tranquil·la. I com diem, últimes hores de la tardor, demà comença la nova estació.
Salut obre la tercera dosi a tots els vacunats amb AstraZeneca i deixa de fer proves a tots els contactes. Ho ha anunciat aquest matí la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, davant el preocupant increment de casos en els últims dies.
Cabezas ha destacat que la vacuna d'AstraZeneca té poca protecció davant la nova variant Omicron, quan tan sols s'han posat 2 dosis. Per això ha insistit en la necessitat de posar una dosi de reforç i ha recordat que hi ha més de 200.000 cites disponibles als punts de vacunació. Sobre l'inici de les quarantenes, a tots els contactes estrets, inclosos els vacunats, la secretària de Salut Pública ha anunciat que començarà aquest dijous. Ara bé, hi haurà 2 col·lectius que no hauran de fer-ho.
Si l'entorn d'aquella residència té una cobertura superior al 85%, no tindrà que fer quarantena. I en els professionals sanitaris i sociosanitaris, si són asimptomàtics i se fa tota una sèrie de protocol de proves, llavors, si tot això és negatiu, poden treballar.
Des de Salut adverteixen també que aquesta nova fase de quarantena suposa que els contactes estrets no se'ls farà proves PCR o antígens per evitar la saturació del sistema, però que tot i així hauran de quedar-se confinats.
Pel que fa a la situació actual de contagis, la directora del CatSalut, Gemma Craywinkel, ha explicat que ara hi han al voltant de 6.700 nous contagis diaris i que la previsió del departament és arribar als 500 crítics a les UCIs a finals d'any.
Craywinkel ha explicat en roda de premsa que la situació és de molta pressió a l'atenció primària, amb més de 30.000 visites diàries. Alerta que la setmana passada les visites mèdiques van patir un increment del 85% respecte a la setmana anterior. La responsable de CatSalut ha defensat que s'està intentant al màxim no anul·lar o modificar vacances de professionals sanitaris, però ha reconegut que en alguns llocs està passant.
La solució més útil de moment davant la pandèmia és la vacunació i precisament avui s'ha aprovat la cinquena vacuna contra la Covid a Europa. Es diu Nuvaxovid i asseguren que té una eficàcia del voltant del 90%.
Es tracta de Novavaxí, de Novavax, i es podrà fer servir en casos d'emergència. Es basa en proteïnes, al contrari de les de Pfizer o Moderna, i s'administra en dues dosis, normalment al múscul del braç, amb un interval de 3 setmanes i sempre a persones majors de 18 anys.
Tot plegat per fer front a un increment de contagis que cada dia va a més. Aquest matí el Departament de Salut ha notificat 4.000 positius més i ara mateix el 12% de les proves que es van fer la setmana passada van donar positiu.
Als hospitals catalans hi ha 136 ingressats més, que sumen un total de 1.280. A les unitats de cures intensives hi ha 310 pacients als llits crítics, 3 més que ahir. En canvi, la velocitat de contagi baixa lleugerament i passa de l'1,73 a l'1,70. Recordem que perquè la pandèmia estigui controlada, la velocitat de contagi ha d'estar per sota de l'1.
Unes dades que també es traslladen a les escoles. Avui Educació ha declarat 235 grups escolars confinats i hi ha gairebé 63.000 persones en quarantena. Davant aquesta situació, el sindicat USTEC demana tancar les escoles.
La Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya exigeix al Departament d'Educació el tancament immediat dels centres educatius. Han alertat que la incidència és greu abans de l'inici de les vacances escolars de Nadal. A més, des d'USTEC demanen als Departaments de Salut i Educació responsabilitat i coherència a l'hora de prendre decisions per garantir la seguretat de les comunitats educatives. No descarten enredaria el retorn a les aules per part del govern. La seva resposta és que ara per ara no tenen previst ni tancar les escoles abans de Nadal ni endarrerir la tornada després de vacances.
I encara en relació a la Covid, el rei emèrit Joan Carles I ha donat negatiu en Covid a la prova PCR després d'haver estat contacte estret amb Rafa Nadal. El tenista va donar positiu després del torneig que s'ha disputat a Abu Dhabi i on va sopar amb l'emèrit.
La Zarzuela, a més, avui un comunicat anunciant que Joan Carles no tenia símptomes i es troba bé. Finalment s'ha sabut que el resultat de la prova PCR ha estat negatiu. L'emèrit i Rafa Nadal van coincidir al torneig que es va celebrar a Abu Dhabi i van compartir un sopar junts. Aquesta és la primera aparició pública del monarca després d'anunciar la seva intenció de tornar a Espanya. El tenista ha comunicat a les seves xarxes socials que està contagiat. Ha explicat que tots els tornejos s'havien fet proves prèvies que havien donat resultats negatius. Actualment diu que està passant per uns moments desagradables, però que espera millorar.
La combinació entre l'increment de contagis i la proximitat de les festes nadalenques ha fet que molta gent pateixi més per si es contagia aquests dies, un fet que ha repercutit directament en la demanda de tests d'antígens a les farmàcies, que s'ha multiplicat per 20.
Sí, l'increment sobtat de la demanda ha fet que moltes farmàcies hagin quedat sense test, ja que no tenien prevista aquesta demanda i aquesta sisena onada i que fes que tingués tanta incidència.
Guillermo Bagaria, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenen més o menys comptabilitzat quantes farmàcies ara mateix no tenen testos?
No exactament, perquè és difícil portar aquest còmput, perquè són ventes privades, però sí que tenim contactes amb la distribució farmacèutica i ens avisen doncs, d'aquests problemes d'abastiment a l'edat doncs, que és palès, no? Tenim aquestes dificultats.
Com s'ha arribat a aquesta situació? Hi ha hagut una falta de previsió?
Mira, és una bona pregunta. Jo no et diria que hi ha hagut una falta de previsió, hi ha hagut un cúmul de circumstàncies, com et deia. Tenim dos variants que són molt virulentes i que generen molta infecció, per tant hi ha molta simptomatologia i molta sospita. Tenim una pressió administrativa per la gestió, la presentació de certificats Covid conforme forma un, pues, o està vacunat o s'ha fet un test per poder accedir al lleure, als viatges i demés. Això també s'ha desplegat i ha coincidit amb aquestes soques. Tenim les reunions familiars, els dinars, els sopars d'empresa, que també generen una demanda lògica i òbvia i encertada i positiva de fer un cribatge abans d'atendre aquestes reunions. Tenim també els contactes estrets associats a aquesta elevada virulència que fa que una persona que ha tingut un contacte estret vulgui fer-se una prova, no? I a més tenim l'atenció sobre els centres d'atenció primària que tenen dificultats per la gestió del dia a dia, no? I que centren els seus esforços en l'atenció als casos aguts i, per tant, el centre d'atenció primària no és tan accessible. Si juntes tots aquests factors, tens una tempesta perfecta i una tempesta perfecta és difícil de vegades de preveure. Podrien haver fet major previsió i estocatge? Clar, sempre es pot fer, però al final un sempre busca l'equilibri, no?, entre l'històric i les inèrcies i les previsions que un fa. Ens ha agafat a tots, no tan sols a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya. Et parlaria de que tenim aquestes tensions de subministre i de provisió de kits de test d'antígens ràpids, pues, que afecten a tota Europa, sinó a tot el món, perquè vivim la mateixa situació, la mateixa tensió aquí a Catalunya que la resta del món.
Aquest augment de la demanda ha repercutit en el preu? És a dir, ara són més cares les proves?
Mira, jo et diria fins fa dos dies que no, que al contrari, que l'increment de la demanda ha fet que s'incrementi també la fabricació i si mirem uns mesos enrere fins la data, el preu ha baixat substancialment i ara els testos estan al voltant dels 5-6 euros i per aquests imports, no? Últimament, i et parlo de dos dies ençà, sí que trobem que hi ha proveïdors que, aguda la demanda i aguda la dificultat de provisió, aprofiten per fer un increment de preus, com tota llei d'oferta i demanda. El que passa és que, clar, també aquí hi ha un component de responsabilitat social i, per tant, no totes les farmàcies estan disposades a comprar el preu que proveeixen determinats proveïdors i, per tant, el mercat es regula, però també mirant de tenir un criteri racional i d'accessibilitat i que la manca de subministre no posi una oportunitat per inflar els preus, perquè no estem davant d'un comerç convencional, sinó estem davant d'un comerç amb un caire sanitari, no? I, per tant, aquí tots hem d'assumir responsabilitats i compromisos.
Ja per acabar, tenen una previsió de quan tornarà a haver-hi stock?
Mira, no t'ho sabria dir. Sí que tenim inputs, tenim bones notícies. L'aixecament d'aquesta previsió de vaga del transport, lògicament, obre un escenari més favorable. Hi ha previsió de fabricació i d'entrega i de fluxa, però no et sabria dir si són els propers dies o les properes setmanes, perquè això depèn de molts factors i és un tema que no em puc mullar perquè no tinc la resposta. Aquí hi ha molts factors de logística, de distribució, de duanes, de fabricació que influeixen. Esperem que no es perllongui molt. En qualsevol cas, sí que voldria aprofitar per incidir, no?, en que el fer-se el test és una gran cosa, perquè ens ajuda, és una eina més per fer prevenció. Però no hem d'oblidar el fonament de tot allò que portem après durant aquests dos anys que portem de pandèmia, que és distància, mascareta, higiene de mans i ventilació. I, òbviament, si estem davant de reunions familiars properes per dates assenyalades, fora bo que tots tinguéssim una mica de prudència a l'hora de fer reunions multitudinàries i extremar les mesures de prevenció per minimitzar el risc d'infecció. Vull dir que fer-se el test està molt bé. No tenim accés per les circumstàncies sobrevingudes. No deixem, però, de continuar construint aquesta prevenció sobre la mateixa base, ja esmentada, higiene, manos, distàncies i ventilació. Amb això, doncs mira, fem el que millor podem amb les eines que tenim al nostre abast.
Doncs Guillermo Bagaria, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies i molt bones festes a tots.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destituït aquest dilluns el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. Entre els motius hi ha la manca de confiança en el major i també el relleu generacional que el departament considera necessari aplicar al cos.
El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela, fins ara el cap de la regió policial de Tarragona. Rosa Bosch i Eduard Sallent també formaran part de la nova cúpula directiva dels Mossos.
Fa poca estona el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha agraït la feina de Trapero i ha assegurat que vol comptar amb la seva experiència en els propers anys. En roda de premsa, Elena ha insistit que comença una nova etapa més coral i que vol prioritzar la proximitat del cos amb la ciutadania. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Amb el nou cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comissari Josep Maria Estela, el conseller Elena busca nous lideratges al conjunt de l'organització i un relleu generacional. Però davant la possibilitat de que hi hagués hagut algun problema o desavinença amb Trapero, Elena ha sigut rotund.
Reitero, canviar un cap del cos no significa negar la feina que s'ha fet, sinó que consideres que hi ha una etapa nova, que en aquesta nova etapa nova és bo, per exemple, fer-la coral. És que abans no era coral i això no, responia un moment en el que va ser molt important que aquesta persona fes aquesta feina i assumís aquest rol.
Elena ha destacat la coralitat de la nova cúpula dels Mossos a l'hora d'afrontar els nous reptes del cos que tenen l'horitzó el 2030. Per això, durant el seu discurs, ha apostat per la proximitat, la feminització, l'erradicació de la violència masclista i la jubilació anticipada dels agents del cos de Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Sílvia. Josep Lluís Trapero va ser la cara visible i l'encarregat de gestionar l'operatiu policial que va aconseguir atrapar l'autor de l'atemptat de la Rambla de Barcelona l'agost del 2017. També va estar al capdavant dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1 d'octubre i va acabar destituït quan el govern de Mariano Rajoy va aplicar l'article 155.
Això va dividir el seu lideratge al capdavant de la policia catalana en dues etapes. Primer, entre 2013 i 2017. Llavors, Trapero va mantenir un petit despatx a la comissaria de les Corts de Barcelona des d'on va preparar la seva defensa pel judici on se l'acusava de sedició. Durant el procés, Trapero va assegurar que en cap moment es va plantejar que els Mossos es desmarquessin de la legislació espanyola i va afirmar que tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont. Finalment va ser absolt dels delictes de sedició i desobediència i això va obrir la porta a la seva restitució, que es va fer oficial el novembre de 2020 per part del conseller Miquel Samper.
La destitució de Trapero s'ha comunicat avui justament quan al Parlament se celebra una nova sessió de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial.
I precisament ha parlat Amadeu Recasens, expert en seguretat, que ha dit que els cossos policials de Catalunya, i ni els Mossos d'Esquadra ni les policies locals, representen la diversitat que hi ha a la societat.
Un model professional de policia ha de reflectir el seu entorn. És a dir, ha de tenir proporcionalment la composició social que hi ha en el seu entorn. En aquest moment no té. El promig del policia, 95%, per dir-ho així, és home, blanc... Catalunya no és així. Hem de portar a la policia aquesta diversitat.
Requesens considera que això comporta tics racistes i un clar masclisme corporatiu en aquestes policies.
El Tribunal Suprem ha ordenat l'obertura de judici oral contra la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per un delicte de desobediència en haver-se negat a respondre durant el judici del procés a l'acusació particular de Vox.
Reguant ha assegurat que la negativa a respondre a Vox no va ser una acció individual, sinó una voluntat col·lectiva per expressar que permetre que el partit d'extrema dreta fos acusació particular era una declaració d'intencions. En aquell moment, el president del Tribunal, Manuel Marchena, va amenaçar-la amb conseqüències penals perquè els testimonis estan obligats per llei a respondre a les preguntes de totes les parts. La CUP ho veu com un nou atac de l'Estat al moviment independentista.
A Barcelona, aquest matí, una família vulnerable ha estat desnonada del pis de l'Eixample on ha viscut els últims 25 anys.
Es tracta del Carlos i la seva mare de 77 anys amb vulnerabilitat reconeguda. Segons l'Ajuntament de Barcelona, és la setena dada de llançament i la segona que ha arribat a la porta. Davant els diversos intents de desnonar la família del pis on viuen, en mans d'un gran tenidor, activistes del moviment per l'habitatge s'han concentrat a les portes de l'immoble per impedir el llançament. Amb l'arribada de la comitiva judicial, s'ha decidit executar el llançament, tot i la presència d'una cinquantena d'activistes, motiu pel qual s'ha requerit la presència dels Mossos d'Esquadra.
La Conferència Episcopal Espanyola ha valorat avui en un breu comunicat la notícia que va publicar ahir el diari El País, on recollia 251 nous casos de pederàstia de l'Església Espanyola. Fons del bisbat havien assegurat que el propi arcabisbe Joan Josep Omella ja ha lliurat personalment aquests documents al Tribunal Eclesiàstic del Bisbat de Barcelona, des d'on ja s'estan estudiant la documentació aportada. Com dèiem, la Conferència Episcopal també ha valorat avui aquest fet.
Sí, diuen que veuen bé la investigació, però demanen que les acusacions que recull aquest informe tinguin més rigor, ja que el seu contingut fa difícil extreure conclusions que puguin servir per fer una possible investigació, sobretot quan hi falten noms dels acusats i els anys en què es van produir els abusos, a banda de les denúncies referides a persones mortes. Igualment, demanen que aquesta mateixa informació ajudi també les oficines de protecció de menors i prevenció d'abusos que funcionen amb les diòcesis i amb les congregacions religioses. Finalment, l'episcopat ha recordat la importància de denunciar els abusos i anima totes les víctimes a fer-ho davant les institucions jurídiques, canòniques o socials que considerin més adequades.
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.
Una jove de 23 anys es va presentar cap a les 5 de la matinada a les dependències policials per denunciar el seu exmarit. La noia va explicar als agents que es trobava en un bar amb un amic i quan va sortir per anar cap a casa va ser abordada per aquest i la parella d'aquest i van començar a agredir-la tirant-la a terra i estirant-li els cabells i donant-li també cops de peu al cos. La intervenció de l'amic de la víctima va evitar que tot plegat anés a més. Davant la denúncia, la Guàrdia Urbana es va desplaçar fins al domicili de l'home i el va detenir.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys per atropellar voluntàriament a dues persones a Puigcerdà, a la Cerdanya.
Els fets van tenir lloc passades les 6 de la matinada a l'aparcament d'una discoteca del municipi. Segons informa la policia, el detingut va pujar al seu vehicle després d'una discussió i va embestir dues persones i va fugir a alta velocitat. Poc després, la policia va rebre l'avís d'un vehicle accidentat, però no hi va trobar el conductor. Finalment, els Mossos d'Esquadra el van poder localitzar i el van detenir prop d'una estació.
Especialistes de l'equip de desactivació d'explosius de la Guàrdia Civil han desactivat una granada i dos projectius de la Guerra Civil Espanyola en les últimes setmanes.
La granada la va trobar un veí passejant prop del municipi de Vinallop a Tortosa. Els agents la van destruir in situ perquè estava molt oxidada i els dos projectils els van trobar dos veïns, una cap a fons al Baix Camp i l'altra a Aitona, al Segrià, en terrenys de la seva propietat. Eren projectils d'artilleria i els van retirar i destruir.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça visita demà el Sánchez Pizjuán a Sevilla per disputar la quarta jornada de Lliga, que es va ajornar en el seu moment.
La trobada serà a 2:15 de la nit. Els blaugranes venen de guanyar l'Elx aquest cap de setmana per 3-2, amb una victòria que els ha apropat a la zona alta a la classificació, també gràcies a les punxades de l'Atlètic de Madrid, el Betis i la Real Societat. Xavi Hernández considera que l'equip està en una bona dinàmica i veu el partit de demà com una nova oportunitat per entrar a les quatre primeres posicions.
Vamos al Pizjuán, uno de los rivales directos. Están en un gran momento de forma, tienen una plantilla extraordinaria, han hecho muy bien las cosas en los últimos años, muy bien. Para mí, insisto, son un ejemplo a seguir, tanto su entrenador Lopetegui como Monchi, como el club. Estamos ante una gran oportunidad de conseguir tres puntos que nos darían la cuarta plaza.
Xavi també ha destacat la presència i el bon joc dels jugadors joves pel partit de demà. Xavi recupera Gerard Piqué, que no va jugar contra l'Elx per sanció, però segueix amb les baixes de Pedri, Ansu Fati, Brightway, Sergio Roberto i Memphis.
Un Barça que segueix buscant noves incorporacions, sobretot pel que fa al lateral dret, de cara al mercat d'hivern.
Les prioritats de Xavi són Ferran Torres i Edinson Cavani. Pel que fa a Cavani, segons ha avançat aquest matí el diari Sport, només faltaria que el Manchester United autoritzés la seva sortida davant l'hoquei del jugador. Firmaria fins al juny del 2023 i estaria disposat a cobrar un sou més baix els primers mesos de contracte. Aquesta seria l'única forma de poder fer el fitxatge efectiu per part del club, esquivant el límit salarial.
Pel que fa al femení, el Barça s'enfrontarà als quarts de final de la Champions contra el Real Madrid. Avui al migdia s'ha celebrat el sorteig que ha aparellat el clàssic.
Un clàssic que jugarà el mes de març. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha dit que encara en aquest rival amb molta motivació pel que significa històricament.
És un extra de motivació perquè és un equip que coneixem per la rivalitat que hi ha històrica entre clubs. Per tant, jo crec que ho afrontem amb molta motivació. Cert que encara queda moltíssim temps. Tot així, crec que serà un molt bon partit.
Un clàssic que podria jugar-se al Camp Nou, segons apunten alguns mitjans, i el club blaugrana ho estaria gestionant. Els altres emparellaments a la competició són el Bayern de Múnich amb el PSG, Juventus amb l'Olympique de Lyon i l'Arsenal amb el Wolfsburg.
En bàsquet, brot preocupant de coronavirus a les files del Baxi Manresa.
Aquest diumenge el club ha comunicat que s'han detectat 6 nous positius que cal sumar als altres 7 casos que ja es van comunicar entre dijous i divendres de la setmana passada. Aquest brot ha provocat la suspensió del partit contra el Barça, que s'havia de jugar ahir a la Lliga Endesa, i també s'ha suspès el partit que els manresans jugaven a la Champions dimarts, que ve contra l'Apoel de Jerusalem. Així doncs, els del Bages hauran de disputar 5 partits en 12 dies per posar-se al dia amb el calendari si no pateix cap contratemps més. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas, why can't we all just get along?
El Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat els primers artistes confirmats per la seva 60a edició. Entre ells hi ha Jamie Cullum, que ara escoltem, Nati Peluso o els catalans Sopa de Cabra o Nil Moliner. Nosaltres us deixem amb aquest It's Christmas de Jamie Cullum. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. You hear the choir singing, the bells don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here. 'Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Sentits.
Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel Camí. T'he anat a buscar i no m'he trobat cap al camí, he pres que mai t'he necessitat. Mosaic, el grup de música que a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.